Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Una vida equilibrada, física i mentalment, requereix d'un bon descans. Dormir bé. Quina gran preocupació quan no aconseguim dormir bé. Ens ho pot alterar tot i, sobretot, després d'unes vacances en les que potser els horaris han canviat, encara es fa més difícil. En volem parlar. Òscar Sanz és neurofisiòleg, especialista en medicina del son, és coordinador de la unitat de trastorns del son de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Doctor Sanz, bon dia.
Bon dia.
Per què és tan important dormir bé? Per què ens afecta tant, en tots sentits, no dormir?
Aquesta és la pregunta del milió de dòlars. Cada vegada estem veient més i hi ha més evidència que el dormir malament, i quan parlem de dormir malament volem dir dormir malament en quantitat, és a dir, hores, i en qualitat. El fet de no fer-ho en quantitat i en qualitat, hi ha una sèrie de processos a l'organisme que passen de nit i que han de passar, com la restauració física, la restauració emocional, el aprendre totes aquelles coses que hem anat aprenent durant el dia s'han de poder ordenar, i tot això passa durant el son. I com et deia, cada vegada hi ha més evidència que el fet de no dormir bé en quantitat o en qualitat acaba afectant tots aquests processos, i per tant al mig i llarg plaç es comença a veure associada certes patologies. Per exemple, s'ha vist que persones que dormen de manera crònica, és a dir, amb molt llarga evolució, menys de 5 o 6 hores, i tenen certa predisposició a patir malaltia cardiovascular, doncs són més propensos a tenir o bé un infart o bé un accident cerebral vascular. Per tant, com et dic, cada vegada hi ha més evidència que el no dormir bé en qualitat a la llarga pot acabar provocant patologia seriosa.
Perfecte, doncs volem dormir bé, però què considerem dormir bé? Perquè hi ha gent que diu, jo amb 5 hores ja en tinc prou. Què és dormir bé?
Bàsicament, és un terme molt subjectiu, i sempre hi ha aquella idea que els adults hem de dormir com a mínim 8 hores. És evident que pels nens és diferent, perquè per diferents edats les hores que necessiten dormir són diferents, però certament, com comentes, hi ha aquesta sensació de dir que hi ha gent que dorm i en té prou en 5 hores. Aquestes persones que diuen que en tenen prou en 5 hores sempre els hem de preguntar què passa el cap de setmana. I si et diuen que el cap de setmana el que fan és recuperar el son, el que et puc dir ara és que necessiten dormir més del que estan dient que dormen. Els dormidors curts que existeixen són aquelles persones que dormint 5 hores, per exemple, ho fan de dilluns a diumenge, i aquí ve la part important, i que poden funcionar bé. És a dir, potser la manera més objectiva de que podem dir que descansem bé per la nit és veure com funcionem durant el dia. Si funcionem bé, ens aixequem bé amb energia i som capaços de tirar amb totes aquestes coses que fem durant el dia sense queixar-nos, sense necessitat, per exemple, de fer migdiada, i arribem bé i frescos a la nit, doncs podríem dir que el descans nocturn ha estat òptim. Si per contra ens aixequem cansats, de mal humor, amb dificultats per concentrar-nos a la feina i això, no? Sempre de mal humor, que saltem a la mínima, doncs home, potser ens hem de veure que potser hi ha alguna cosa que o la qualitat o la quantitat de son no està ben optimitzada pel que necessitem. Això ho veiem molt en els nens. Uh-huh. Sempre preguntem com s'aixequen pel matí. Aquells nanos que els pares et diuen que s'aixequen de mala lluna, doncs és evident que alguna cosa passa amb el son nocturn.
A vegades és escoltar-se un mateix i notar si realment se sent descansat o no, i a vegades no sabem escoltar-nos, però
Exacte. El
cos moltes vegades ja ens ho diu. Però què és el que provoca no dormir bé? L'estrès? Tothom ho aixaca tot a l'estrès? Pot ser que només sigui estrès o pot amagar altres alteracions?
Sempre hi ha factors, és multifactorial, és a dir, moltes coses. Per exemple, una de les coses més que veiem molt habitualment és el tema ambiental. Per exemple, ara, amb aquests mesos que hem estat vivint de calor, no podem dormir bé per la calor, no? La calor ambiental ens dificulta el poder dormir, però és cada mes tenim que, els que hem pogut fer vacances, hem estat sobreestimulats amb coses i oci. Per tant, això treu hores de son. Per tant, com et dic, és moltes coses multifactorial. El voler estar connectat sempre, no? Les noves tecnologies, l'exposició a la llum artificial de les tablets i dels mòbils, si ho fem a la nit, el que farà és que una substància que facilita l'emissió de son, que és la melatonina, surti molt més tard. del que tocaria i per tant això ens afectarà el son. Per tant, aquestes coses ambientals, d'oci, de tecnologia, si no ho sabem gestionar bé, ens pot alterar el son. Ens pot alterar el son el dormir en un lloc que no és adequat. Per exemple, sona una tonteria, però dormir ara amb aquestes calors que tenim, dormir en una habitació que no està prou ventilada, amb una temperatura més alta del normal, farà que no dormim bé, o bé en una habitació que tingui un excés de llum, o que no estiguem còmodes. Això provocarà que el son no sigui correcte. I, evidentment, més enllà de totes aquestes coses, hi ha factors associats, per exemple, a l'estar malalt. Sabem que persones que tenen malaltia de vegades no dormen del tot bé. No cuidar el son d'aquestes persones que estan malaltes i que tenen malalties que poden ser malaltia neurològica, malaltia pulmonar, per exemple, que no respiren bé per la nit, o fins i tot alguns malalts que poden tenir càncer que tenen el son afectat, el fet de no dormir bé pot empitjorar l'evolució de la malaltia. Hi ha també una tendència natural que veiem amb els adolescents. Els adolescents, tots aquells que tingueu fills d'adolescents, sabreu que de sobte estan tot el dia com molt apalancats, no? Que no fan res, sí. I de sobte arriba la nit
i s'activen.
I dius, ostres, aquí el rellotge està girat. I això és una cosa que passa habitualment amb tots els adolescents. Tots hem estat adolescents i el que ens ha passat és que de cara a la tarda nit hi ha una tendència a l'activació.
I sobretot a l'estiu, que canviar aquest hàbit és una altra cosa, no? Perquè durant l'estiu la nit és llarga perquè també fa menys calor i és l'hora en què la gent comença a activar-se, no?
I una cosa molt important, que són les hores de llum. Estàs molt més activat perquè també tens moltes més hores de llum. Pensa que el cicle de llum foscor és el que li diu al nostre cervell de manera externa quan hem de dormir, quan no, però clar, el fet que hi hagi més hores de llum ara de cara a l'estiu també fa, no, que l'activació, que el cervell vegi que hi ha més hores d'activació que no pas de descans. I com et deia, els adolescents és el model de la més el que tu deies, que tot el que s'han passat per nit, activació, les noves tecnologies, i per tant és la tempesta perfecta, no?
Per
el model de no dormir de nit i poder dormir durant el dia.
Totalment. Ara parlarem, per tancar, de què és el que hem de fer per dormir bé, els bons hàbits que hem de tenir, ara que ja començarem el nou curs, però abans m'agradaria saber, la migdiada, una cosa tan d'estiu, és bona, és sana i alhora ens ajuda a recuperar aquella son que hem perdut perquè ens hem enllevat massa aviat, per exemple?
Mira, la migdiada, en principi, si tenim un bon son de nit, no hauria de ser necessària. Sí que és veritat que com això que fem a l'estiu, que és aquesta, amb aquesta calorada que tenim a la tarda, doncs moltes vegades es fa. Si la fem, en principi, recomanem que sigui una migdiada curta, de 20-30 minuts, i que no sigui una migdiada que la fem molt tard. Més enllà de les 5 de la tarda, probablement no seria l'ideal, perquè el que faria més afectar el son de nit. I el que ens interessa, sobretot, és consolidar molt bé el son nocturn. Per tant, la migdiada ha de ser curta, que potser tampoc es fes immediatament després de dinar, perquè també això afectaria el tema de la digestió i això també farà que no sigui un son de qualitat. I com et dic, curta i no més tard de les 5 de la tarda. No passa res per fer-la, ens pot descansar. No, probablement no recuperarem el son no recupera.
Això és el que anava a dir. No recupera,
si volem recuperar son, hem d'augmentar les hores de son nocturn. Això queda clar. Igual que no recuperem el cap de setmana, és el que
deia. Això és una altra de les frases típiques. No hi recuperaré la son aquest cap de setmana.
Tu. Ah, exacte.
No.
I si treus números, el que trobes a tu mateix és que et deus hores de son de la setmana passada i de l'altra, i al final això seria com una hipoteca de son que mai acabem de pagar.
Exacte. Doncs, per tant, ara ja repassada també la migdiada i tots aquests tòpics de ja recuperaré el son, ara que tenim clar que això no es recupera, anem a començar el curs bé, anem a començar la temporada bé. Doni'ns algun punt, algun input per agafar un bon hàbit ja des del principi. Què hem de fer per tenir un son de qualitat?
Mira, probablement amb els més petits de la casa hauríem de començar un parell de setmanes abans a començar a canviar l'horari, perquè aquest horari que hem fet durant l'estiu ha estat sense moltes rutines, i ara el que hem de fer és canviar-ho, no? I llavors l'ideal seria que en aquestes dues setmanes abans de començar el curs comencéssim a poc a poc a iniciar el que serien les rutines de son. I no hem de fer canvis molt, molt dràstics, no hem d'enviar-los a dormir, o nosaltres mateixos anar-los a dormir una hora abans del que ho fem habitualment, perquè això no funcionarà. Però a poc el que hem d'anar adelantant és aquesta hora d'anar a dormir, com et deia, els nanos petitets, fer-ho de poc a poc, 10 minuts, que no sigui molt perceptible, que ho vagin sent de manera molt gradual, i evidentment començar a estructurar molt bé les rutines. I quan parlem de rutines de son, hem de tenir clar que no només estem parlant de les rutines perquè el nen se'n vagi a dormir sempre a la mateixa hora, anem nosaltres, els adults, anem a dormir a la mateixa hora o ens aixequem a la mateixa hora. El que hem de fer, sobretot, és, a més, intentar fer una cosa regular també en els àpats. Per exemple, intentar que els àpats siguin sempre les mateixes hores, que l'hora de dormir sigui la mateixa hora, despertar sempre la mateixa hora, independentment de com hagi estat la nit, encara que hagin tingut una mala nit, no aprofitar per seguir dormint, aixequem-nos sempre a la mateixa hora. I si volem fer esport, per exemple, que l'esport ens ajudarà molt a poder dormir, hem d'intentar no fer esport amb dues hores abans, per exemple, de l'hora que volem anar a dormir. Els sopars han de ser lleugers, no han de ser pesats. No hem de fer un excessiu consum d'aigua, per exemple. Una cosa que ens ajudarà molt és estar ben hidratats ara amb aquest temps de calor. La hidratació és important, però evidentment si bevem molt de nit el que farem és atacar-nos molts cops al bany. I per tant, hem de tenir una cosa que potser sembla molt senzilla de dir, que és el sentit comú, però cada vegada és el menys comú del sentit. El que jo recomanaria és això, és un parell de setmanes abans començar a agafar una rutina, i com dic, no rutina només d'anar a dormir i aixecar-me, sinó rutina en totes aquelles coses que fem durant el dia. I penseu una cosa, com millor passem el dia, millor passarem la nit.
Segur, també. Per tant, ara que comencem noves temporades, és el moment de plantejar-se moltes coses, entre elles això, el poder descansar bé, que ens ajudarà a portar una vida física i mentalment molt millor. Moltíssimes gràcies, Òscar Sanz, neurofisiòleg, especialista en medicina del son.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Entrem a aquest oasi de lectures amb molta pena, perquè ja és la darrera secció. És que, clar, l'estiu ha passat tan ràpid.
Molt ràpid.
Molt ràpid.
Massa ràpid.
Ara t'hem de dir que ens has ajudat molt a disfrutar tant. Hem passat per Donetes, per la cosina Rachel, per Rebecca. Hem passat també per les confessions del senyor Harrison i totes aquestes novel·les que també ens fan riure, com amb Viatges amb la tieta, que ens hem tronxat i ens hem partit també segant. I ara no podia faltar Jane Austen.
No, realment, si tots els que em coneixeu, o sigui, tard o d'hora havia de parlar Jane Austen. Ens hem reservat per l'última perquè ja s'acaba l'estiu i hem d'acabar-lo amb bon humor i amb un postre molt dolç com és Jane Austen. Ai, sí. Que és potser una de les millors escriptores que han existit mai i que és meravellosa. Jane Austen és que, bueno, l'heu de llegir seguríssim. És una senyora que normalment diu, és una autora romàntica. No, Jane Austen va coincidir en el moment del romanticisme, però no té res a veure amb el romanticisme. És una senyora que el que és divertidíssima i que té la capacitat de fer una crítica social brutal des de l'humor, però alhora té la capacitat de fer uns personatges que tu t'enamores i pateixes amb ells, o sigui, vius amb ells, són com els teus amics, o sigui, són com tu, al final estàs a dintre d'aquestes històries. Del primer que us vull parlar és de Seny i Sentiment.
Sí, jo crec que potser sigui el que més al cap té tothom, no?
Sí. Sí, és el seu primer llibre i és una sàtira, sobretot, molt intel·ligent sobre els excessos del romanticisme i sobre les disposicions legals que eren injustes sobre les dones. Tenim dues germanes, la Marianne i la Eleanor. La Eleanor és el Seny, la Eleanor és una dona doncs, més ponderada, més moderada, i la Marianne és el Sentiment, la Marianne és romàntica, la Marianne és, bueno, fervorosa, és impulsiva, i són dues germanes que, quan mor el seu pare, es queden al carrer, perquè la disposició legal deia que havia de passar el següent home. Llavors, elles, com que són dues dones, doncs res, es queden al carrer amb la seva mare i la seva altra germana, i bé, han d'anar a casa d'uns parents, que els deixen una cottage moníssima, però una cottage, quan elles vivien en una casa senyoral bèstia. I bé, a partir d'aquí, doncs, els hi passen un munt de coses, però les dues s'enamoren, les dues passen desamors. A més, en aquest llibre, Ensenya Sentiment, us el recomano per totes les edats, però si teniu 14-15 també, vull dir, fins als 98.
M'encanta, perquè la majoria de títols que ens has dit és molt curiós, perquè és apte per totes les edats.
Sí, que això m'encanta.
Des de la persona que en té 86 fins a la persona que està començant ara a llegir.
Exacte, aquí són llibres per passar-vos-els tota la família, que hi hagi discussions per aquests llibres, això és el que volem.
Evidentment, he dit que estigui començant a llegir novel·les, evidentment.
Sí, no. no, de 6 anys encara no. Jane Austen és per tothom, però encara no. I aquestes dues germanes s'enamoraran, patiran decepcions i al final aprendran que per ser felices potser el seny ha deixat pas al sentiment i el sentiment ha deixat pas al seny. A més és una obra, sí, i a més és una obra que Jane Austen s'inventa el ghosting. S'inventa el ghosting perquè hi ha un personatge que fa ghosting i que és un fuckboy i que és un llibre que de debò, a mi és la primera vegada que em van trencar el cor quan tenia 14 anys, jo encara no he superat aquest llibre, us ho dic de debò, llegiu-lo perquè a més és un llibre que després dona ganes de comentar-lo i sí, tothom sí. Que l'ha llegit té ganes de comentar-lo perquè el vius molt fort, de debò, llegiu-lo.
I a més sempre parlem de dones, però és un llibre també per una lectura per homes.
Home, i tant, sí, sempre, Jane Austen és per homes i per dones, de fet a Anglaterra aquesta tonteria no la té tenen, i i el llegeixen homes i dones, i de fet els llibres que més s'emportaven durant la Primera Guerra Mundial a les trinxeres eren de Jane Austen, els soldats, i de fet quan tornaven de la batalla amb estrès postraumàtic els metges recomanaven llegir Jane Austen, o sigui que també si esteu passant per un mal moment és absolutament terapèutic Jane Austen, o sigui és com casa i és un llibre que si ho recomanen els metges nosaltres des d'aquí també llegiu Jane Austen sí, per superar mèdica... un mal moment. Sí, sí, la nostra píndola mèdica d'aquest estiu és Jane Austen.
Perquè parlàvem de seny i sentiment, però també has dit que ens parlaries d'Emma.
Us parlaré també d'Emma, perquè també hem volgut recomanar potser la seva més divertida, perquè Jane Austen primer crea uns personatges que són realment perfectes, com l'Eleanor, qui no vol ser l'Eleanor de seny i sentiment, o sigui, jo crec que és la meva heroïna a la vida, o sigui, jo vull ser com ella, però després decideix crear personatges... que siguin una mica, com que era una tia tan llesta i tan bona, jo he fet personatges perfectes com Orgull i Prejudici, Seny i Sentiment, anem a crear un personatge que en principi no t'agrada i t'acabarà agradant perquè jo sóc tan bona que faré que t'agradi. Llavors tenim a Emma, que és una noia que amb 21 anys és, bueno, ho té tot, perquè és una tia que és guapa, que és llesta, a més aquí va fer servir la paraula, en lloc de dir beautiful, ella va dir handsome, que handsome només es feia servir per homes, i li dona els atributs d'home, handsome, clever, llavors ella, i a més és una dona, bueno, que és captivadora, que és rica i per tant no necessita casar-se, per tant viu tot des d'aquest punt de dalt, té un pare que és un dels personatges més divertits de la literatura anglesa, que és un tio que està hipocondríac perdut i que està obsessionat amb no agafar fred, llavors la Emma decideix que no es casarà i que el cuidarà el seu pare i ja està, però vol casar la resta dels seus coneguts. Llavors, al final, s'adonarà que el cor vol el que vol. I que al final, tu pots ser molt llest, molt intel·ligent i tal, però que també és una malcriada, també li donaran moltes lliçons, que això també està molt bé quan a la protagonista li donen lliçons,
clar.
I que al final es pot creure molt intel·ligent, però el cor vol el que vol i amb això no s'hi pot fer res.
Ai, que maco, doncs és així, allò de dir, no, pensa bé el que faràs, escolta el cor també, escolta el cor.
Perquè al final...
És el que mana moltes vegades, i si no ho fa, ho acabes pagant. Sí, fantàstic. Doncs Seny i Sentiment, i Emma?
Sí, que també tenen adaptacions precioses, mireu-les quan acabeu els llibres, perquè l'última que vam fer, d'Emma n'han fet com 8, mireu-les totes, però l'última... és meravellosa, i la Seny i Sentiment que va fer la nostra estimada Emma Thompson.
Do you love him? I do not attempt to deny that I think very highly of him, that I greatly esteem him.
Esteem him? Like him?
Eleanor's not like you or me, dear.
Meravella.
From Jane Austen's timeless classic.
A més, amb un repartiment increïble.
Academy Award winner Emma Thompson. Alan Rickman. Kate Winslet and Hugh Grant. Sense and Sensibility.
Fantàstica. Doncs Blanca, ha sigut un plaer, de veritat, anar de la teva mà passejant per tots aquests clàssics. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
La primera pedra amb Noemí Polls. Last night
was a thriller, was a killer, was a damn good time. I ara és el moment de dedicar als nostres adolescents, com hem anat fent durant totes aquestes setmanes amb la psicòloga Eva Enric, que és psicoterapeuta, experta en benestar i consciència, i avui tanquem aquesta secció que ens ha acompanyat durant tot l'estiu sobre psicologia aplicada al benestar, en concret en l'etapa de l'adolescència. Eva, bon dia, buenos días. Estem a les portes de setembre i volem començar temporada, volem començar el curs més tranquils, més reposats, començar amb bon peu i sobretot començar relaxats. I jo crec que valdria la pena potser aquí que ens expliquessis com, per tots, tant per adolescents com per adults, tant com els que comencen a estudiar com per als que comencen curs, per tant, com per als que comencem a treballar, com fer-ho de manera que tinguem pau,
que estiguem més connectats, el que dèiem, relaxats.
A ver, es fundamental cuidar la salud emocional. De la misma manera que comemos o dormimos cada día, es necesario atender nuestros estados emocionales, que a lo largo del día pasan desapercibidos. Y entonces eso no va bien, ¿no? Entonces, atender nuestros estados emocionales para tener bienestar. La salud emocional produce salud mental y salud física. Se retroalimentan las tres. Emoción, mente y cuerpo se van retroalimentando, influyendo entre sí. Uh-huh. Entonces, para estar más contentos tenemos que cuidar nuestra salud emocional.
Es evidente. La gente que tuviese feliz en tus consultas, no sé si te lo has planteado mal, ¿qué es lo que sientes que han aprendido?
Sí, bueno, pues lo primero que han aprendido es que la felicidad son momentos y que todas estas personas tienen un denominador común, y es que han aprendido que sus estados de ánimo y las sensaciones de su cuerpo tienen ciclos, que van cambiando, y que hay que atender estos estados y respetarlos, siguiéndoles el hilo. Las personas con salud emocional no se pelean con lo que sienten, lo atienden. Y es un aprender a ser incondicionales con nuestros estados internos, que normalmente sucede lo contrario. Las personas tenemos una tendencia a juzgarnos, a rechazar lo que nos pasa, a desconfiar de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, o simplemente a desconectarnos de ellos porque no nos gusta, ¿no? Entonces esto no nos lleva al bienestar. Es una cosa curiosa, ¿no? Es que uno piensa, me desconecto de lo desagradable y así me voy a encontrar mejor. Y es justo lo contrario, ¿no? Que no es que haya que hacer dramas tampoco, ni meter dedos en la llaga, pero es muy conveniente buscar momentos para escucharnos, atendernos, darse ratos para estar con uno mismo en autoobservación, reflexionando, y bueno, poder atender lo que surge de nosotros. Otro asunto que yo veo que es crucial es aprender a vivir de acuerdo a lo que se quiere, porque la coherencia da mucho bienestar. Cuando mente, emoción y acción van en una misma dirección, hay contento. Si la mente va por una parte, la emoción va por otra y la acción va por otra, bueno, pues eso lleva al malestar. Y por último, otra cosa que yo veo, las personas que están satisfechas y que se encuentran bien a nivel emocional, es que han soltado el exceso de preocupaciones. Muchas veces las preocupaciones están en la cabeza molestando y no terminamos de resolverlas, dando vueltas, ¿no? O anticipamos miedos que nunca van a ser. Entonces hay que soltar el exceso de preocupaciones y en cambio responsabilizarnos de los asuntos, atenderlos de forma realista.
Mirar als ulls les nostres pròpies emocions i no amagar-les, però és que de vegades resulta insuportable, no?, estar amb un mateix, i això és el que requereix mirar les emocions cara a cara. Vull dir que no és tan fàcil. Intuïtivament no ho fem, fugim d'aquest contacte directe amb les emocions, no? Costa molt.
Sí. A veces pasa esto. Y es porque tenemos malestar, ansiedad, insatisfacción, y esto hasta cierto punto es normal y es inherente en el ser humano, ¿no? La insatisfacción, el malestar, la ansiedad, el problema es que no lo gestionamos, que nos refugiamos en adicciones o en distracciones. Entonces uno se va a la nevera o se esconde en una serie o se distrae con el teléfono o me peleo con el que tengo al lado, y entonces bueno, pues claro, es que por ahí no va la cosa, ¿no? Hay que atender estos estados de más desánimo y las sensaciones más incómodas, en vez de taparlas porque nos resulten molestas. Uh-huh. Esto es clave.
Per això som vulnerables també, no?, a tot tipus d'addiccions quan fugim d'enfrontar-nos i fugim del malestar, tapant-ho moltes vegades, doncs això, amb el consum d'alguna cosa que ens permeti evadir-nos fàcilment d'aquella emoció.
Sí. Aparentemente, porque es aparentemente, ¿eh? Aparentemente la adicción tapa el malestar, uh-huh, o la ansiedad o la insatisfacción, pero no es real, es un parche falso y eso tiene fugas antes o después. Será con la adicción se da una gratificación instantánea, por ejemplo, con la comida, con la tecnología, con el tabaco, con las relaciones tóxicas, con el alcohol, que esto pasa mucho, ¿no? Y entonces, es que enseguida vuelve el malestar porque hemos desatendido lo importante y entonces va aumentando. Es como un volcán que va bum, 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 mientras nosotros nos distraemos con la adicción, y este bum, bum, bum hay que atenderlo, porque la ansiedad hay que mirarla de frente, Además nos escapamos de ella, peor nos encontramos. Mira, cuando me viene alguien a consulta con ansiedad, se llevan sorpresa, porque lo primero es, vale, vamos a mirar de frente la ansiedad, pero mirarla realmente, o sea, contemplar, igual que puedo contemplar un árbol, igual que puedo mirar la comida mientras la estoy preparando, o un libro, es, voy a mirar hacia adentro y voy a contemplar mi ansiedad. Y es así la manera de resolverlo, ¿no? Y la verdad es que en la vida hay insatisfacción, nos pasan cosas. En las relaciones nos disgustamos, a todos nos pasa. A los chicos, a nuestros hijos, a los adolescentes en el cole o en el instituto. Nos pasan cosas a los adultos en el trabajo. O sentimos disgusto con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, nuestras mentes. Hay momentos que vivimos como desagradables y tendemos a defendernos de esa sensación y a no dejárnosla sentir. Entonces tenemos que aprender a dar un espacio, y de ahí viene la salud emocional. Imagínate que te has cortado un dedo, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos el dedo meñique. Imagínate, Noé, que te has cortado un dedo, ¿no? El dedo meñique, zas, sí, de cuajo, ¿no? Tu meñique, zas, fuera, entero. Y entonces vas loca, huyendo de un lado a otro por la casa, gritando. De repente te entretienes con el teléfono, te pones a explicarle a no sé quién, porque mira mi dedo, pa, pa, pa. Entonces, este dedo cortado hay que atenderlo despacio, aunque sea desagradable, ¿no?
Sí, sí.
Decidir si llamo al hospital, si le pongo hielo. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Entonces, tenemos que entender de verdad que la infelicidad viene de desconectarnos de lo que nos passa, aunque sea un poco desagradable.
També passa que de vegades busquem que la tranquil·litat ens la portin de fora, no? I potser hem de ser nosaltres que la busquem des de dins. És a dir, hi ha d'haver un esforç personal, una implicació per part nostra. No podem esperar que sempre les coses ens les solucionin els altres, no?
Desde luego. Pretender que el bienestar y la tranquilidad venga de fuera es como depender del clima en Irlanda. O sea, es muy inestable. La tranquilidad te la tienes que dar tú, Noé, o sea, es que esto es así, cada uno nos la tenemos que dar a nosotros mismos, ¿no? Parece que sea algo externo lo que nos trae el bienestar verdadero, pero no, tenemos que buscar y desde ahí sumar en relación y en sociedad. Cada persona es responsable de su propio bienestar y desde ahí tenemos que cooperar, trabajar, relacionarnos, pero desde nuestro propio bienestar y desde nuestra propia tranquilidad. Vamos a imaginar por un momento un mundo en donde cada persona se ocupa de forma individual de su salud mental y emocional. En primer lugar, con introspección, con atención, con contemplación, y desde ahí, cuando ya está colocada, desde ese centro sale a comprometerse con la sociedad.
Podríem dir que és un treball de fons, ¿no? De llarg recorregut, de cada dia, poc a poc.
Claro, a ver, estamos estresados y con ansiedad. Y entonces salimos al mundo desde ahí, y desde ahí nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras familias, tensos, competitivos, cansados, hostiles. Entonces sí, es un trabajo de fondo. El bienestar es fruto de una actitud ante la vida. Y hace falta ponerse, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hace falta ponerse, decir, quiero ser feliz, voy a por ello. Esto está al alcance de todos. Desde la psicología, esto no lo digo yo sola, o sea, esto es una cosa que es de la esencia de la psicología, de la medicina y de la psiquiatría, ¿no? El bienestar cotidiano está al alcance de todos. Y con adolescentes en casa, también, ¿no? Y con la que tenemos en la vida actual, también es posible tener bienestar, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida cultivarlo. A pesar de los momentos difíciles y las rachas complicadas como seres humanos, que es normal que pasen, somos capaces de apuntar hacia dónde queremos y de construir un clima de bienestar cotidiano. Podemos crecer y hay que sembrar, y quien siembra, recoge.
Sí, sí, qui bé sembra, bé recull. I tu parles també de la meditació, del mindfulness, que de fet està tan de moda, que n'hem sentit parlar tant, però que s'ha convertit en una necessitat. De fet, molts metges ja fins i tot ho recepten, no? Ho recomanen com a part de la teràpia.
Sí, los médicos prescriben ya meditación. Cada vez más empresas, vamos, yo creo que muchísimas empresas importantes ofrecen sesiones de mindfulness a sus empleados en el horario de trabajo, porque entienden que así van a rendir mejor y va a haber un mejor clima, ¿no? Hay ya una cátedra en la Universidad de Estilo de Vida y muchísimos ayuntamientos subvencionan cursos. Nuestra sociedad necesita soltar las distracciones para ser y para centrar la mente.
Com seria una pràctica de relaxació de mindfulness que podríem fer a casa nosaltres en qualsevol moment?
Atención a la respiración, la atención a la respiración siempre se puede integrar en cualquier momento del día. El problema es que se nos olvida, ¿no? Porque yo ahora mismo que tengo, yo he meditado 15 años, ¿no? En cojín por las mañanas y por las tardes. Y en los últimos, pues no sé, 10 años, lo tengo integrado en el día a día. Entonces me acuerdo, voy conduciendo y de repente pongo un poquito de conciencia en la respiración. O cocino y me pongo conciencia en las piernas que me sujetan y en la respiración. O estoy, no sé, regando el jardín y pongo conciencia en las piernas, ¿no? O estoy con una persona en consulta y pongo atención en mi respiración. Ahora hablando también lo hago, ¿no? Hay que integrarlo. Haciendo deporte, hay que integrarlo. La atención a la respiración. El problema es que se nos olvida.
I per tant, que si et sembla, podem recordar els punts claus de l'èxit de les relacions humanes i evidentment també amb els nostres adolescents, quins serien?
Me gusta esto de recordar, ¿no? De que es para todos, porque es verdad que estas secciones han ido para los adolescentes, pero la esencia de la psicología aplicada al bienestar, en la esencia de la psicología, las verdades humanas no tienen edad, ¿vale? Para cuidar una relación hace falta, por una parte, respeto, con mayúsculas, respeto, que tiene que ver con la tolerancia y con hacer un ejercicio de libertad y de permitir al otro ser por sí mismo, ¿no? Es el respeto y todo lo que esto implica. Y por otra parte, hace falta interés y curiosidad, que tiene que ver con la curiosidad genuina por las cosas que le gustan o por las cosas que opina la otra persona, implicándonos y compartiendo desde el interés. Entonces es por una parte respeto con mayúsculas y por otra parte interés con mayúsculas también. Estas actitudes son fuente de salud y de impulso en nuestros vínculos. Y en la etapa adolescente, que ya es conflictiva, pero no por nada, sino porque es la consecuencia, la adolescencia es una separación natural de los padres, es evolución, ¿no? Entonces, poner atención en este sentido es crucial para cuidar los vínculos familiares. Es como, a ver cómo pongo interés, a ver cómo respeto, cómo tolero y cómo dejo al otro libre. Pero vamos, insisto en que esto vale para los adolescentes y para todos.
Sí, sí, para todo el mundo. Créixer en familia, tenir salut emocional a casa.
Eso es. Eso es. Otro aspecto importante es el tema de los límites, y es que forman parte del paisaje psicológico humano, de todas las personas, y en la adolescencia cobran un sentido importante, porque los límites nos marcan, y entonces, bueno, no es difícil en absoluto, es un asunto de poner foco, poner conciencia, y tenemos tiempo de sobra, lo que necesitamos es priorizarlo, ¿no? Y que no se nos olvide poner buen humor, disfrutar, poder relativizar, desdramatizar, intentar pasarlo bien. Desde luego poner lo mejor de nosotros en casa, en el trabajo, ¿no? Con nosotros mismos.
Doncs ja ho sabeu, que aquest camí de creixement mutu és un camí de cada dia i que hem de cultivar a cada moment. I recordar ser amables amb nosaltres mateixos i que les coses que ens passen no ens restin valor. Això és molt important. Si voleu tots aquests tips ampliats, ja sabeu que els podeu recuperar. Totes les converses que hem mantingut al llarg d'aquest estiu amb l'Eva Enric al web racu.cat, a la pàgina web de l'eva.enric.com. També podreu seguir-la ella, eva.enric.com. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies.
La primera pedra.
L'asteroide 2022 NF va sorprendre la xarxa de defensa planetària en aparèixer del no-res el dia 4 de juliol. Tot i que no va impactar amb la Terra, va passar extremadament a prop. Volem parlar amb la Laia López d'aquests asteroides. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que, com dèiem, a vegades ens donen algun ensurt i jo crec que primer voldríem saber una mica quants n'hi ha? És a dir, de quina dimensió d'asteroides estem parlant?
Actualment n'hi ha més de 200.000 asteroides catalogats, és a dir, asteroides que hem vist i que nosaltres tenim en el nostre catàleg, però segurament no són els que hi ha realment, segurament n'hi ha molts més al sistema solar, perquè un asteroide en si és un objecte sòlid compost, doncs, de roca, metall, que dona voltes al voltant del Sol. I en podem parlar d'uns que fan igual quilòmetres de llargada fins igual a uns pocs metres, com per exemple aquest que comentaves tu, si no m'equivoco, feia uns 12 metres de llargada. Vull dir, estem parlant d'objectes que també poden ser molt petits i, clar, amb els nostres telescopis, doncs, no els podem veure tots. Però que sapiguem, més de 200.000 asteroides catalogats.
Clar, es parlava de la mida d'un autobús, que hi ha Déu-n'hi-do si impactés a la Terra, però aquests asteroides com els podem anar descobrint? És a dir, estem al cas de tot el que pot passar?
No ho estem. És a dir, sí que és veritat que hi ha certs com associacions d'organitzacions, com per exemple la NASA té la seva secció de defensa planetària, i també hi ha varis telescopis a la Terra que el seu objectiu principal és trobar asteroides. Un dels més famosos, per exemple, és el sistema de detecció d'objectes espacials que s'anomena PanSTARRS, que bàsicament és un conjunt de telescopis que està a Hawaii i té diverses càmeres, i l'objectiu és com si fos... És a dir, és un telescopi que va anant com escombrant el cel, perquè en diguem, és a dir, va analitzant cada zona del cel per veure si hi ha algun objecte diferent als que ja coneixem. És a dir, compara diguem-ne, un mapa amb tots els objectes que coneixem del cel, el que hauria de veure amb els objectes que coneixem, i si veu algun objecte estrany, nou, això, ho analitza, i a partir d'aquí doncs es fan els descobriments d'asteroides. Però bueno, no és l'únic mecanisme, perquè hi ha molts asteroides que els han descobert astrònoms també amateurs amb els seus propis telescopis des de casa, que un dia estan mirant el cel i de sobte veuen una cosa que diuen que és això, i ens ho comparen amb els sistemes de catàlegs d'asteroides, i doncs també poden descobrir així un nou asteroide.
Clar,
és a dir, sí que tenim sistemes, però no... Tot i així, en trobem de nous i no són l'única via, diguem-ne.
Uh-huh. Ens sorprenen, com en el cas d'aquest cos que dèiem que va aparèixer del no-res, de les pantalles del sistema de detecció d'objectes espacials. I volíem saber també, de la mateixa manera que apareixen del no-res, moltes vegades també fins i tot se'ls hi posa nom. Com se'ls posa nom? Com se'ls bateja?
Doncs el que comentaves tu és el 2022 NF. Doncs això és un nom provisional. Al principi, quan es troba un asteroide, se li posa un nom provisional, que és l'any en el que s'ha descobert, i després se li posen dues lletres. Per exemple, un asteroide que s'hagi descobert entre l'1 i el 15 de gener començaríem per dir-li, el primer de tot es diria AA, el segon que s'hagi descobert es diria AB i el tercer es diria AC. Llavors, si se n'han descobert tres, doncs tindrien aquests tres noms. Si després se'n descobreix un altre, seria el AD. I si es descobreixen entre el 16 i el 31 d'un mes, llavors les lletres són al contrari, és a dir, en comptes de A, B, A, C, serien B, A, B, B i B, C. Ja sé, és una mica estrany.
És una manera de classificar-los,
bueno,
només, no?
Sí, és la manera de classificar-los provisionalment, i llavors després es busca més informació d'aquest asteroide, i llavors es calcula l'òrbita, i llavors se li assigna un número permanent, que és des del primer asteroide que es va calcular fins ara l'últim, doncs quin número li toca, és a dir, quin número d'asteroide és aquest que s'ha trobat. I llavors els astrònoms es barallen i comencen a observar-lo, a buscar informació, i llavors la primera persona que doni suficient informació com per calcular l'òrbita, es diu que aquesta persona és el descobridor, que no necessàriament és la persona que primer el veu, és a dir, és la persona que... diguem-ne, l'observa durant més estona i dona més informació, no? I aquesta persona pot triar el nom definitiu. Llavors aquesta persona tria el nom i l'envia a una associació que s'anomena la Unió Astronòmica Internacional. I llavors aquests són els que aproven el nom. Una mica complex, però funciona així.
El que sí que ens ha passat a tots pel cap alguna vegada és imaginar-nos que un asteroide pugui arribar a impactar la Terra. De fet, ha sigut motiu d'arguments de pel·lícules, de llibres, etc. No sé si realment segueixen sent un perill. Podria ser motiu d'extinció del planeta, o tot això és més aviat forma part de la fantasia?
A veure, és un perill, una possibilitat, ho és. Llavors, els científics classifiquen aquests objectes que s'apropen molt a la Terra com, bueno, en anglès es diu Near Earth Object, que és objecte molt proper, però perquè compleixi les condicions de ser un perill, ha de creuar l'òrbita de la Terra, i normalment es diuen que aquests objectes han de tenir mínim uns 140 metres de llargada perquè puguin ser perillosos. Per exemple, el que estaves comentant tu, que té només 10 metres o així, teòricament doncs, no entraria en aquesta categoria de molt perillosos si entressin a la Terra, és a dir, no ens extingiria. Però sí que és cert doncs, que, per exemple, com aquest, que el vam descobrir a última hora, doncs, qui no diu que potser un altre asteroide, doncs, la nostra capacitat de telescopis no el descobreixin abans. I el que s'està fent, doncs, per exemple, és, hi ha missions que el que volen és impactar una nau espacial contra un asteroide per desviar la seva trajectòria, és a dir, canviar el camí que fa l'asteroide cap a nosaltres. I, de fet, ja se'n va llançar unes naus amb aquest objectiu el passat novembre, diria, i que impacten aquest setembre amb un asteroide que crec que són dos, és un asteroide i el seu satèl·lit, que són 700 metres de llargada el principal i 150 al secundari, que no és un perill a la Terra, és a dir, no s'estan acostant a la Terra ni
no s'afecten
a la nostra trajectòria. Exacte, no són una amenaça, però es vol mirar a veure si un asteroide d'aquestes dimensions realment fos una amenaça, seríem capaços de canviar la seva trajectòria, doncs, per exemple, missions així volen veure-ho.
De fet, s'estan plantejant i s'ha vist ara la necessitat d'invertir en la defensa planetària.
Sí, per exemple, amb aquesta missió que us he comentat, o també sé que SpaceX, la companyia d'Elon Musk, també està pensant en maneres, la Xina crec que també va llançar uns quants coets per intentar, doncs, això, desviar asteroides, però bueno, és una cosa que encara que es parla molt, en el realment no tenim un pla 100% segur d'emergència. Però bueno, s'està treballant i esperem que en els propers anys doncs, missions com aquesta del DART es puguin llançar amb poc avís d'antelació.
Doncs esperem que sí, i nosaltres anirem seguint aquesta actualitat que ens marca el cel, les estrelles, i que tu, Laia, sempre la tens molt al dia. Moltíssimes gràcies, Laia.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Igualment. Cases i cases, i aquí la primera pedra sabem que hi ha cases amb ànima, hi ha cases amb història en majúscules. Daniel Romaní és periodista, escriptor i autor del llibre publicat per Viena, Cases amb història. I volem conèixer algunes d'aquestes històries. N'hem anat fent un repàs, hem passat per moltes poblacions de Catalunya, i avui, que fem la darrera, anem fins a Calafell per conèixer el Museu Casa Carlos Barral. Daniel, bon dia. Què amaga aquesta casa? Tan marinera, eh?
Sí, és una, sí, de fet és una casa de pescadors, no? Que el pare del Barral va adquirir. Es veu que en un temporal de llevant va anar a parar aquí per casualitat i llavors es va enamorar del lloc
i es va quedar
en aquesta casa, que després el Carlos Barral també, bueno, hi va estar molt temps i se l'estimava molt, vull dir que sí.
Era un personatge, tot un personatge, dibuixant, editor, escriptor, inventor de jocs didàctics, com el famós Teatro de los Niños. Per tant, va ser una persona molt creadora, molt creativa, i que devia aglutinar també tots aquests personatges de la creativitat en aquesta població.
Sí,
no?
Però això era el pare, tot això era el pare.
El pare?
Sí. El fill és el que sobretot va ser editor. Editor i poeta, escriptor, etc. Sí. Bueno, va seguir una mica la línia del pare.
La mateixa,
no?,
línia del pare.
Sí. I, bueno, a més, un editor que en temps difícils de la literatura doncs, va treure, doncs, clar, molta literatura llatinoamericana, doncs, bueno, llibres molt interessants, vull dir que va ser un editor potent, fer un premi.
Que devia fer justament això, no?, aglutinar tota aquesta gent, aquests personatges del món intel·lectual, cap a casa seva.
Exacte, sí, era un punt de trobada, no?, una mica com, bueno, com el Cadaqués del Sud, no?
Exacte.
Sí, vull dir que...
I la casa és especialment marinera, perquè realment utilitza aquest blau tan intens a dintre, però l'estructura també és com molt marinera. La xemeneia, en la que també devia envoltar moltes converses en el mig de la casa, és una estructura senzilla.
Sí, és una casa de pescadors, no? Et sorprèn això. La xemeneia allà de foc està a l'entrada de la casa, justament. Vull dir que... amb unes cadires així, bueno, d'estar petitetes, és tot, és una casa petita que té, sí, després clar, també té uns quants elements, doncs, de tota la història com a editor, com a escriptor, hi ha llibres seus, hi ha elements, però jo crec que el principal és el espai, el que està davant del mar, no? I després té un jardí interior, i després també fins i tot té un balcó.
Sí, una balconada impressionant.
Que és que va venir de les Canàries, la van portar amb un barco i la van col·locant aquí, no? És un dels elements pels quals s'identifica aquesta casa, d'aquestes cases petites de pescadors, que encara en queden algunes a la línia de primera línia de Calafell, no?
Mm-hmm. Com dèiem, una balconada impressionant, preciosa, de fusta, que ja fa la façana al litoral, tant de bo s'haguessin mantingut tantes cases com aquesta, no? Tot una sort que es pugui visitar i que es pugui mantenir d'aquesta manera.
Sí, sí, perquè, bueno, després, clar, després tens el jardí, que està envoltat d'edificis bastant alts, no? Vull dir que, sí, és una zona que...
Clar, queda encaixonat. No sé si en aquella època també devia estar tan encaixonat com ara.
No tant, no tant.
Però, clar, és una pena, perquè realment és un jardí que queda encaixonat entre mig d'edificis alts.
Sí, sí. És una, bueno, és una zona que, bueno, desgraciadament, com tot el litoral, doncs, l'han destrossat bastant, però, bueno, encara no, tens aquest... I després encara, si pots caminar, pots arribar a la casa del Pau Casals, que està una mica més avall.
Ah, fantàstic, ja farem el recorregut.
Una casa museu que també surt en el llibre i que val molt la pena conèixer, també, no?
Vull dir, sí, que... perquè és una casa petita, aquesta, per tant, la visita no seria massa extensa, no?
Veure-la. No, pots fer les dues al mateix dia.
Exacte.
I, sí, i caminant, és una estoneta, però és un passeig maco.
Uh-huh.
Sí, sí.
Doncs el que dèiem, aquest museu, Casa Barral, que ens permetrà, doncs, fer-nos una idea de com era aquell Calafell, que suposo que devia estar fervent d'inquietuds intel·lectuals, i que en aquesta casa es devien viure molt intensament.
Sí, sí, i, bueno, aquí, clar, va convidar molts escriptors latinoamericans, que després els editava, i, bueno, i converses això fins a altres hores de la matinada.
Sí, sí, tant de bo encara ens poguéssim quedar en aquesta casa, passar una tarda i anar-la sentint.
Exacte.
Que s'haguessin quedat gravades, no? Això seria fantàstic.
Sí, 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 sí. Però, bueno, ens hem d'imaginar.
Exacte, ens ho imaginarem i ens encantarà fer-ho. Us dèiem que aneu a Calafell i que visiteu aquesta casa, museu, que era de Carlos Barral. Moltíssimes gràcies, Daniel Romaní, i ha sigut un plaer fer aquest recorregut per cases amb història, i que creiem que val la pena que la gent recuperi, no?, aquests recorreguts, per recuperar aquests petits espais que van estar tan plens de vida i d'intel·lectualitat, tots ells, no?
Sí, sí, jo crec que són llocs que bueno, és que realment a Catalunya, això, jo he recollit una cinquantena en aquest llibre, però...
Se'n podrien fer uns quants volums més, eh?
Molts més, i fins i tot la gent que diu ui, una casa així amb història antiga, no?, aquells salons antics, no sé, i quadres de color negre, no sé, segons qui, doncs pot fer una mica enrere, no? Però també és veritat que són espais, potser perquè també hi ha anat, bueno, han sigut doncs, de gent benestant, doncs que hi han passat moltes de les innovacions de Catalunya les trobem en aquestes cases, no? Recordo, per exemple, la casa del Museu de Cervera, doncs, que hi ha una de les primeres cafeteres elèctriques a la cuina, una torradora elèctrica, o sigui, tots, fins i tot els primers cotxes de Catalunya, doncs, fa una mica més d'un segle, estaven en aquestes cases. Són llocs, doncs, que hi ha hagut, doncs, les primeres innovacions, i a més és entrar en uns espais en què és entrar a la intimitat d'aquests persones, que a més mai van ser pensats per ser visitats, no? O sigui, entres en els seus... I a més, bueno, destaco no només els salons, sinó també les cuines, els llocs més privats.
Sí, fins i tot hem parlat de banys, també, aquí.
De banys, exacte. Sí, doncs tots aquests espais que surten al llibre també jo crec que val molt la pena conèixer, no?
Mm-hmm.
I bé, i que tenim un tresor amb aquestes cases que s'han...
I tant.
S'han de promocionar.
Sí, sí, sí. Per tant, qui no tingui aquest llibre, val molt la pena. Està editat per Viena Edicions i són cases amb història, una cinquantena, però ara ens deia el Daniel que en podríem fer uns quants volums més, i esperem que així sigui, i ens agradaria fer aquest recorregut per les cases que tenim de grans personatges aquí a Catalunya. Esperem que hi hagin ben aviat uns volums nous.
Molt bé.
Mentrestant farem aquest recorregut.
Moment aquest, sí.
Exacte,
sí, sí.
Primer un i després el dos. Moltíssimes gràcies, Daniel Romaní. Ha sigut un plaer.
Gràcies, igualment.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Aquest estiu hem volgut fer propostes per a aquells que no hem pogut sortir de la ciutat o que tan sols tenim temps per fer una escapada curta. Jardins secrets, que ens proposa Nacho Somovilla de l'agència de viatges que persegueix jardins arreu del món, l'agència Bomarzo. Nacho, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, ja les darreres recomanacions per trobar aquest verd
tan buscat quan fa tanta calor i que sabem que ens baixa una mica la temperatura i a més estem envoltats de natura, que cada vegada en volem més. I avui, la setmana passada, ja vam recomanar Tarragona, doncs continuarem amb Tarragona, un parc que en fi, que trobarem de tot, fins i tot una mica d'aigua i de verd i de tot. El Parc Samà.
Imagineu-vos la combinació d'aigua i frescor, pues ja crec que és perfecta per aguantar ja el que hi ha el poc que queda d'estiu.
Mm-hmm, doncs em sembla fantàstic. Qui trobarem aquí?
El Parc Samà és una construcció de finals del segle XIX i és l'obra del marquès de Marianao, que són, bueno, de tota aquesta colla, entre cometes, de la família Güell, marquès de Comillas, tots estaven relacionats i emparentats, i parla d'aquest moment d'aquestes fortunes que es feien moltes d'elles en les terres americanes i tornaven fortunes immenses.
Els indians que coneixien,
no? Els indians, sí, sí. I bueno, pues bé, la casa és una casa fastuosa, molt gran, con un aire una miqueta de xató francès, perquè té com quatre torres, així una mica com tipo puntiagudes, així que un aire així molt de xató, però realment el parc és un parc gegant i el que és molt interessant és tot el joc d'estanys i de ponts i de glorietes d'aigua. Aquest tipus d'element, aquestes grandes basses, eren elements quasi imprescindibles de qualsevol jardí de finals del segle XIX. Barcelona està envoltada de parcs que avui en dia són parcs públics que encara tenen aquests trossos aquestes peces d'aigua. Pues eso, ens hem d'imaginar aquesta gent.
No, anava a dir, sense anar més lluny, el Parc de la Ciutadella seria un d'ells?
Sí, sí, sí. El que passa és que el Parc de la Ciutadella ja es va crear com a parc públic, mm-hmm. però, per exemple, el Parc de la Torre Blanca, un altre parc que hi ha a Cornellà, totes aquestes que ara són, insisteixo, són parcs públics, però en el seu moment va ser finques privades, moltes d'aquesta burgesia aristocràcia de finals del XIX. I clar, ens hem d'imaginar, pues, bueno, en aquest món on no havia ni Instagram, ni internet, ni quin món més horrible,
sí, sí.
Aquests espais pues, eren molt habitual, pues, la barquita, i a la barquita pues, anaves passejant, remaves, bueno, com ja has dit, un exemple és la Ciutadella, no?
Uh-huh.
Doncs era un passatemps molt habitual, pues venies amb els amics dels propietaris, bueno, era un joc també que te podries banyar tranquil·lament, eren com unes piscines orgàniques abans de que existissin les piscines orgàniques.
Clar.
I però realment el joc és, bueno, a part de totes les avingudes que té de palmeres, les grutes, les escultures, els ocells que hi ha, pues, realment és un passeig molt, ja tenim coves on pues, una miqueta amagària, aquestes passarel·les que van unint aquestes diferents estanys, pues és un indret molt recomanable.
Molt recomanable per perdre'ns aquest estiu fent lectures també, perquè no? Perquè
ah, sí,
bancs,
sí. No, no, claro. A veure, en un parc pots fer gairebé tot el que te puguis imaginar i et deixen.
Exacte, això t'anava a dir, tot el que sigui legal. El Parc Samà, a Tarragona, doncs amb aquest parc ens quedem i recordem que qui vulgui saber més coses de l'agència de viatges Bomarzo pot entrar a la pàgina web bomarzo.es i també podeu seguir les rutes per jardins que fa Nacho Somovilla, que són fantàstiques i que, si voleu batxillejar, com es diu doncs, el jardinista a Instagram, és al.jardinista. Allà trobareu imatges que us cautivaran, que us farà que no pareu de fer scroll, perquè en té un munt d'imatges.
Aquí us espero.
Aquí ens esperes. Doncs la cita a Insta, a Nacho, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Molt feliç estiu.
Igualment. Adéu-siau.
Així sona l'estiu a RAC1.
Aquesta nit et convido al karaoke, ja m'has recollit. Posem la ràdio a tope, no t'agrada res del que jo escolto, però ho podem solucionar. Per no multo tota l'estona i tu te'n rius del que jo canto. Podries que m'encantin els meus mil, però ja m'has triat a mi. Ens parem a la porta ja, començo a estar nerviosa. Jo vull cantar. Vull que m'escoltis només una estona. És per l'amor que tinc a tu que estic cantant, cantant, cantant aquí a RAC1. És per l'amor que tinc a tu que estic cantant, cantant, cantant aquí a RAC1.
Tots som u. RAC1. Aquest dilluns,
A les 6 torna El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El junquerisme és amor, diguem-ne, no? Diguem-ho així, jo què sé, no, no sé com...
Això és un titular.
Nosaltres ens estimem a tothom i nosaltres volem que hi hagi el màxim de transversalitat, el màxim de diversitat possible.
En algun moment de les negociacions, Ada Colau ha arribat a pensar... Aquí us quedeu. Sí, ja veig que sí.
Clar, clar que ho he pensat.
El nostre tren va més cap a casa. S'emociona Ada Colau...
El Barça és molt més que el Johan, evidentment. El Barça té molta història i és molt greu, però sí que de la seva arribada ens va deixar... No és una revolució, és que no hi havia res en el sentit de com fer les coses. Va venir un tio i va dir, senyors, ara es farà així. Vaig poder veure que Dalí està momificat, Dalí és mòmia, Dalí és per tots els segles, perquè és confús.
Aquest dilluns, a les 6, el món a RAC 1. Amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Setembre 2022. Guerra Ucraïna. Inflació disparada. Incendis. Sequera. La pandèmia continua. Als bars no hi ha glaçons.
I encara som espanyols. Hi pot haver més males notícies?
Torna... La competència.
Mira, més males notícies.
De 12 a 1 del migdia, a RAC 1.
Nen, alegra'm el dia. Mira'm a quan va la cripto.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Hem de parlar de diverses males notícies. L'Euríbor ha
marcat
el valor més alt en 10 anys. S'ha enfilat aquest agost fins a 1,3%. També la calor aquest
estiu. No, calor ja n'ha fet ja, sí.
Fins a 6 estacions meteorològiques han marcat temperatures mai vistes fins ara. I a Barcelona ja hi ha més de 250.000 rates.
Oh, quin fàstic.
Un cens de l'Ajuntament. Però compte, perquè em passen una notícia d'última hora i aquesta, en principi, és bona, que hem de saber que torna el vostè primer amb Marc Giró al capdavant.
Vamos, que no m'ho esperava, eh? Preparat, però vaig haver d'improvisar. Ai, Déu meu, no tinc ni tinta al boli.
Per favor, quin desastre.
Efectivament, el 29 d'agost estrenem nova temporada del Vostè Primer.
Oye, Mari Carmen, mira, yo no voy a poder venir a la cena porque ahora no tengo que trabajar.
Amb Marc Giró.
Me'n recordava d'això, treballar.
RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC.
Aquest dilluns torna al versió RAC1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé, bé. Bé, pues una mica sorprès, una mica... No preocupat, no, però una mica... No sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, moltes coses.
Amb Toni Clapés i l'equip del versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta.
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè si no, evidentment tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per, la, per aquesta situació.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ah.
25 anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal, absolutament brutal.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Un de un.
Val dos punts. Sorprenentment, Islàndia arriba a la setena temporada.
Si són les set, aquesta és la setena. 3 de 3.
Al mercat d'estiu, Islàndia ha fet un mínim de 2 i un màxim de 4 fitxatges.
Sí, senyor. José Corbacho, Pep Martí, Anna Ponsí, i encara no s'ha tancat el mercat.
Més vaticinis. Islàndia passa a dir-se Finlàndia en suport a la seva primera ministra.
A veure, suport tot el que vulguis, punts cap, eh? El programa es continuarà dient Islàndia.
I l'últim, val 10 punts. Aquesta promo ha estat feta sense el consentiment de Xavi Bosch.
Oh, sí?
La setena d'Islàndia, a les 7, com sempre, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1.
I sexydream.es presenten La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Jugar, deixar-se anar i gaudir.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La píndola de salut, amb Marc Radorta.
una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.